Demà arrenca la campanya de declaració de la renda. Fins al 30 de juny hi haurà temps per fer-la i, com cada any, aquest període aixeca molts dubtes a tota la població i, com cada any, aquí al Món RAC1 volem ajudar a resoldre'ls. Per això aquest matí tenim a l'estudi el David Bartrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Senyor Bartrina, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
I amb ell el que resoldrem seran els dubtes que ens heu fet arribar des de la setmana passada i també aquest matí al 669-1010, les notes de veu que ens heu fet arribar al WhatsApp, i amb el senyor Bartrina les mirarem de resoldre. A veure, d'entrada, hi ha novetats d'aquesta declaració de la renda que haguem de tenir en compte?
Bé, jo m'atreviria a dir que no és un any amb especialment novetats. Estem acostumats als darrers temps que no hi ha grans canvis específics en la pròpia llei. Per tant, sí que sempre hi ha algun element que retoquen, alguna cosa que afegeixen, però no parlaríem d'un any de grans novetats, més enllà, potser, que sí que valdria la pena comentar una de les que jo considero, sobretot per totes les mares treballadores d'aquest país, i és que hi ha hagut, per entendre'ns, jo hi havia una deducció específica que existeix encara, que és per les mares treballadores amb fills menors de 3 anys, les quals tenen dret a aquest benefici fiscal, que el que establia la norma en el seu moment és que per poder tenir dret a aquesta deducció havien de ser mares treballadores. Què ens va passar? Que l'exercici 2021, recordem que estàvem també en plena pandèmia, ens vam trobar que moltes d'aquestes mares estaven amb ERTOs, o eren contractes fixes discontinus, i donat que la norma establia que si no eres mare treballadora no tenies dret a la deducció, moltes d'elles es van trobar amb el greu problema que es trobaven amb ERTO i que, a més, no tenien aquest dret a deducció de mare treballadora quan era per un imperatiu legal pel qual no podien treballar. I el que ha fet aquest any, el que ens afegeix aquest any com a novetat en la renta, és precisament que es podrà regularitzar aquesta situació. Per tant, el primer que hem de fer és una crida molt important per mi, a totes aquelles mares treballadores amb fills menors de 3 anys, que sobretot aquest any siguin molt amatents en la declaració de renta, perquè podran regularitzar d'alguna manera aquesta situació que havien patit, per mi, aquest greuge important. Aquesta l'estableixo com important. D'altres que n'hi ha, una que ja estem acostumats darrerament, que és aquesta voluntat de l'executiu d'anar-nos abaixant les deduccions, en aquest cas, dels plans de pensions. Recordem que en aquests últims anys hem anat patint aquells contribuents, aquells usuaris que aprofitàvem a final d'any per fer una petita aportació en els nostres plans de pensions per reduir una mica la nostra factura, doncs ens han abaixat una vegada més aquesta possibilitat de deducció. Ja només són 1.500 euros el que hi podem aportar amb dret a deducció, tot i que cert és que es pot ampliar sempre i quan sigui l'empresa, que de fet veiem que és el que fomenta el govern, per entendre'ns, a l'Estat, que és els plans de pensions fomentats per la pròpia empresa. Jo m'atreviria a dir que més o menys aquestes les considero algunes de les novetats més importants que hi ha. Han augmentat alguns terminis, unes deduccions que algú segur que recordarà, que també han estat molt parlades, que són les d'eficiència energètica. En alguns casos, l'àmbit temporal d'aquestes els han augmentat fins a finals d'aquest any. Però, vaja, hi ha alguna renta que l'han considerat que tenia que tributar, alguna que l'han deixat exempta, però, vaja, grans novetats no n'hi ha, Albert. Per què aniríem al tema?
Doncs, mira, comencem ja amb les consultes, perquè així també els oients es fan una mica la idea de com els afecta això particularment. Per exemple, el Ramon ens planteja un dubte força habitual.
Jo tinc una feina i després col·laboro en un mitjà de comunicació que també em paga. La pregunta és, si tinc dos pagadors, és a dir, dues feines, em tocarà pagar? Haig de fer la declaració si tinc dues feines encara que una d'elles em pagui una quantitat molt petita? Sí que m'he informat mínimament de que si no supero una quantitat, encara que tinguis dues, tres o quatre feines, doncs no has de fer la declaració.
Vostè dirà.
Doncs bé, jo crec que en aquest cas hem d'anar a trencar una mica un mite, no? Hi ha un mite no escrit que afecta molt en el nostre país, un país de grans treballadors, on sembla ser que si tens més d'una feina, això et pot penalitzar fins a tal punt que val més no tenir-la, no? Doncs anem a lluitar una mica contra aquesta realitat, posant-hi una mica de broma, no? La realitat és que no pel fet de tenir dos pagadors vol dir que hagis de pagar. Senzillament no afecta la quantitat que tu tens de pagadors a l'hora de fer la teva declaració de renta. Però anem a posar una mica de llum a això que ens planteja el Ramon. El Ramon, lògicament, ha sentit a dir que en alguns casos, quan tu tens dos pagadors, pots estar obligat a fer la renta. I què passa? Que moltes vegades és que et surt a pagar perquè en algun dels dos pagadors que has tingut no t'ha aplicat la retenció que pertocava. O sigui, Ramon, depèn. Dependrà de diversos elements. Dependrà, has de fer la renta, i ara ho exposarem d'aquí un momentet, si has cobrat més de 14.000 euros amb dos pagadors. Però en aquest teu cas en concret, jo m'atreviria a dir que un exemple et servirà. Si tu cobres 30.000 euros d'un sol pagador i el teu tipus mig de renta, per exemple, és un 20%, tu imagina't que has començat la teva feina el mes de gener i tens... i a la teva nòmina ja se't queda un 20%, que el que farà que quan vingui l'hora de fer la declaració de renta no hagis de pagar o hagis de pagar poquet. Imagina que ve el mes de juny, on només has cobrat la meitat de l'any, que són 15.000 euros, i canvies de feina. Una feina que cobraràs idènticament el mateix, perquè te'n vas, de fet, al despatx del costat. Però resulta que no treballaràs els dissabtes. Per tant, què fas? Canvies de feina cobrant el mateix... canvies de feina cobrant el mateix, però quan te'n vas a la nova feina te n'adones que la retenció que t'aplicaven en la primera, que és un 20, en vez d'un 20 t'apliquen un 10. Per què t'apliquen un 10? Perquè cada empresa et reté segons els rendiments que et paga. A l'empresa inicial amb la qual treballaves des d'un inici, havia computat, havia cregut que hi treballaries tot l'any. Ja t'havia aplicat la retenció que et pertoca. La segona empresa, com que has començat a treballar mitjans d'any, ella compta el que et pagarà, que només és la meitat de tot l'exercici. Per tant, et farà una retenció sobre aquesta quantitat cobrada. Amb això, on hem d'arribar? I per resumir-ho, és molt important, quan canviem de feina o tenim més d'una feina, que aquestes segones i ulteriors feines i ens apliquin, com a mínim, la mateixa retenció que teníem la principal. O el que és més senzill, ens anem a l'aplicació d'Hisenda, que heu pogut posar en el vostre buscador, calculadora d'IRPF 2023, i allà poses els rendiments que cobraràs en un any, i automàticament et dirà quin és el teu tipus mig de retenció, el que et permetrà, quan tu arribis l'hora de fer la renta, d'haver arribat amb un import tau a tau i que sense que et vingui cap... en surt, perfecte, en aquell moment.
Perfecte. Anem a una altra consulta, la de la Fina.
Jo rebo una pensió de 1.100 euros al mes. Haig de fer la declaració de la renda?
L'ha de fer?
Bé, jo en principi... és molt difícil respondre a aquesta pregunta, perquè jo vaig a dir que hi ha desenes de possibilitats que et poden obligar a fer la renta sense que inicialment així ens ho sembli. Jo li diria a la Fina que, en principi, si no té cap altre rendiment, si no té res més que això que ens comenta, probablement, i aquí ve la primera xifra màgica que hem de recordar, no hauria cobrat més de 22.000 euros, per tant, no estaria obligada a fer la declaració de renta. Ara bé, si m'ho permeteu, jo crec que hauríem d'aprofitar ara la vinentesa que ens fa aquesta pregunta a la Fina i recordar qui està obligat a fer la renta. I aquí sí que haig de dir, i intento evitar-ho al màxim per ser pedagògics, però aquí us haig de dir tres xifres màgiques. Primer de tot, recordem que estan obligats a fer la renta tots aquells que hagin cobrat rendiments d'un únic pagador, d'una sola empresa, per import de més de 22.000 euros. Per tant, aquí tenim la primera xifra. Si jo he cobrat menys de 22, no estaria obligat a fer la renta. Aquest és el primer element essencial bastant conegut. És una cosa que la gent sap que si supera els 22 està obligat. Però, atenció, sempre i quan vinguin d'un sol pagador. Anem a posar el cas que tenim algú que en realitat no ha cobrat menys de 22.000 euros, però podria estar obligat a fer la renta. Hi ha casos, multitud de casos. I ara aquí us posaré uns exemples senzills. Si jo resulta que he cobrat menys de 22.000 euros, però he tingut dos pagadors, el cas que es posaven abans, imagina't que jo he estat treballant en una empresa i en un cert moment canvio de feina. O, una possibilitat, estic treballant i em quedo a l'atur. O, estic treballant i faig una feina de més a més. En aquests casos, com que tinc més d'un pagador, dos o més, si l'import que he cobrat d'aquest segon pagador supera els 1.500 euros, estaria obligat a fer la renta a partir de 14.000. Fixeu-vos bé que és molt important el salt que fem, O sigui, algú que hagi cobrat, que és una renta relativament baixa, 14.000 euros anuals, podria estar obligat a fer la renta sempre i quan aquest segon pagador, l'atur, o l'ERTO, com vam viure en el seu moment, o una segona feina, superessin els 1.500 euros. Per tant, hem d'estar molt al cas perquè hi ha molt... Jo cada any em trobo greus conflictes, moltes incidències derivades de gent que creu que no té obligació perquè ha cobrat menys de 22.000 euros, però no reconeix la renta, la resta de possibilitats que hi ha. D'això, Marc, hi som posats. Encara que no superis els 22.000 euros i que no estiguis obligat a fer la renta, si, per exemple, has cobrat interessos d'un compte de dipòsit, si resulta que tenies inversions en banca i ara has cobrat uns dividendos o has tingut un guany patrimonial d'una venda d'algun producte financer i has superat els 1.600 euros, també estàs obligat a fer la renta, independentment que tinguis o no rendiments superiors als 22.000 euros. Igualment, si, per exemple, és titular d'algun immoble i la seva imputació és un tema més tècnic, però supera els 1.000 euros, que és un 1,12% del valor catastral, també estaries obligat. Per tant, vull dir, i és molt important, Albert, que aquí hem de deixar molt clar que el tema dels 22.000 euros d'un únic pagador no és l'única casuística que ens pot obligar a fer aquesta renta.
Perfecte. A veure, anem també a la Marta, li demanen una mica més de brevetat, simplement perquè no ens deixem cap de les consultes per respondre. La Marta.
El meu pare el teníem en una residència perquè tenia un 85% de discapacitat, de minusvalia. El vam portar pel novembre del 2021 i per la renda del 2022, com que tenia aquesta capacitat reconeguda del 85%, vam poder fer, o vam incloure a la nostra renda, vam poder tenir una important desgravar d'una quantitat important. I ens, lògicament, es anava molt bé perquè la residència era privada. Llavors, el meu pare va morir el desembre del 2022 i volien saber si amb aquesta renta que farem ara, el 2022, el podem encara incloure.
Són importants les deduccions que hi ha per ascendents, i sobretot els que tenen minusvalia. Aquí no és senzilla la resposta perquè hauríem de posar totes les casuístiques que hi ha i les possibilitats que has de complir per poder-te-les deduir, però en aquest cas jo entenc que sí, que ella tindria dret igualment a deducció. Hem de tenir present que la determinació de les circumstàncies personals són sempre 31 de desembre, però en aquest cas seria en el cas de la data de defunció. Per tant, la pregunta si es podria aplicar deducció, sí. Genèricament són diverses les quals pot optar. N'hi hauria alguna que estaria topada pel aquest fet de la data de la defunció, però tindria dret a aquestes deduccions, sí.
Perfecte. Anem amb el dubte del Marc.
Jo sóc un home separat que durant 15 anys ha cedit la vivenda pel meu fill. Ara, l'any passat, vaig rebre els cèntims d'aquesta vivenda i la meva intenció és reinvertir-la en la compra d'una vivenda per mi. La pregunta és, tinc els 2 anys exemptos d'impostos al reinvertir el total de l'import en una vivenda habitual? Moltes gràcies.
Entenc que en aquest cas el que ens està demanant Marques,
sí.
Marc, jo crec que fa referència a un element és complex també la resposta, però vaja, m'atreviria a dir que el que va passar al Marc en cas de separació va comprar en el seu moment una vivenda amb la seva exparella i després d'una sentència de divorci jo entenc que el que va passar és que tot i que la guàrdia i custòdia del fill la devien donar a la seva exparella i a més li van donar l'atribució de la vivenda. El que ha passat és que durant tots aquests anys ha estat ocupant la vivenda la seva ex i el seu fill, que en aquest cas, per cert, ha tingut dret a la possible deducció com si fos la seva vivenda habitual, però ara es troba que en cas de venda, actualment, repeteixo, actualment, la normativa considera que no és vivenda habitual, amb la qual el que voldria el Marc és gaudir d'una exenció molt important, que és l'exenció per reinversió. Marc, jo et diria, des d'un punt de vista legal, que ara mateix no s'accepta aquest fet de que es consideri vivenda habitual, per tant, hauries de tributar. Però el meu consell personal seria que ho estudiïs molt bé, perquè diria que està molt a punt de sortir algun tipus de normativa, alguna sentència que podria avalar aquesta teva postura. Amb la qual potser, i això és només com a comentari, potser jo sí que indagaria la possibilitat d'aplicar aquesta exenció i estar molt amatent, repeteixo, a aquesta futura sentència que ens ha d'aclarir probablement en positiu aquesta situació amb la qual et trobes.
Anem a un altre dubte, una altra Marta.
Jo tinc una hipoteca amb el meu germà al 50%, però fa molts anys que la pago només jo. Jo em puc desgravar al 100% o només em puc desgravar al 50%?
Estem parlant de desgravar hipoteques.
Estem parlant de desgravar hipoteca. Recordem que desgravar hipoteca ja no és possible amb l'adquisició de les, de les vivendes a l'actualitat. Però cert és que tots aquells que havien adquirit vivendes abans d'una certa data sí que se la poden aplicar concretament abans del 2013. Entenem que el que ens està demanant és que la Marta és que ella té, no sé si la vivenda la té ella en plena propietat o la té en propietat amb el seu germà. Ens parla de la hipoteca.
50% diu, la tinc amb el seu.
La hipoteca, clar, la hipoteca, clar. Però vaja, Marta, és igual, intentem ajudar-te. Jo et diria, si la hipoteca, si la vivenda va en nom al meitat del teu germà i meitat teva, jo per mi només et pots deduir sense cap mena de dubte el 50%, perquè primer és la titularitat que tens i segon, així ho avala també el préstec hipotecari. Ara bé, deixa'm que t'obri una mica la llum. Si ens trobéssim que tu ets la propietària amb el 100% i que en el seu moment, que he vist casos, l'entitat bancària t'obligués a posar un altre cotitular en la hipoteca, repeteixo, tu ets la propietària en el 100% i el que et van fer és afegir el teu germà com a garant, com a cotitular de la hipoteca, i tu pots demostrar que els cèntims del 100% de la hipoteca surten d'una compte teva, jo crec que aquí tindries més possibilitats de lluitar per aquesta possible deducció del 100%.
Anem a un altre encara sobre habitatges, l'Elisabet.
Corre el rumor de que aquest any sí que desgravaven el que és el lloguer de l'habitatge. I, bueno, volia saber si al final és un rumor que corre o si realment és així.
Doncs t'haig de dir que és un rumor i no és un rumor. Fa temps que no ens podem deduir, per desgràcia, l'habitatge. Un cop ens va haver tret la deducció per hipoteca, repeteixo, que la hipoteca ja no és deduïble, però sí en aquells casos que se la permetia la deducció amb adquisicions abans del 2013, amb el lloguer passa exactament una mica el mateix, no? I és que si tu, amb anterioritat al 2014, havies tingut la possibilitat de deduir-te-la, o si ja havies gaudit, Si tu abans del 2015 tu tenies un contracte, ja havies tingut dret a la deducció, pots continuar deduint-te un 10,05%. Per tant, els lloguers són deduïbles? Sí, però en alguns casos quins? Doncs en aquests que tu ja et venies deduint amb un contracte anterior en el 2015. Si aquest contracte l'has mantingut en el temps, tot i que potser te l'han renovat, que tens pròrrogues, però si continues en el mateix lloc, seria deduïble. Ara bé, deixa'm fer aquí un petit apunt molt important. Molt important. A Catalunya tenim dret a deducció de lloguer, cosa que habitualment la gent no sap. Recordeu que hi ha deduccions estatals i deduccions autonòmiques. I no em canso mai de repetir que en tenim una, en aquest cas Catalunya, en tenim una d'específica. Cert és que són uns casos que potser molt taxats, però deixem-los recordar que llavors sí que tindries deducció aquest any mateix, perquè fa temps que dura això. Per poder aplicar, repeteixo, aquesta deducció de lloguer, que són uns 300 euros, has de tenir 32 anys o menys. Per tant, ull amb els joves, que paguen un lloguer de vivenda habitual. Si tenen menys de 32 anys, o si ets una persona que has estat a l'atur durant més de 183 dies, que és la meitat de l'any, o si tens un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o ets vidu i vídua, o vídua, i tens més de 65 anys, lògicament has de complir uns límits, però si tu compleixes alguna d'aquestes quatre possibilitats que jo t'acabo de dir, tindràs dret a la deducció del 10% del lloguer que tu paguis. I aquí sí que no hi ha àmbits temporals anteriors al 2015. Per tant, ull amb tota aquella gent que acabo d'enombrar, que s'hi puguin veure reflexats, que sí que tindrien dret a la deducció de lloguer.
I anem amb una última consulta, perquè se'ns està fent molt tard, ens en quedaran moltes per respondre, però això sempre passa, perquè quan són temes que ens toquen tant i tant a tots, és evident que tothom té moltes qüestions. Anem a sentir aquesta última qüestió.
El 2021 em vaig jubilar i vaig consultar que cobrant el 100% de la jubilació també puc facturar, però a títol privat, com a màxim, el salari mínim interprofessional. El 2022 vaig facturar un xic més de 12.000 euros. I la qüestió és, he de declarar aquests ingressos extres a la meva declaració?
Bé, jo crec que aquí una barreja, aquesta pregunta, jo crec que potser barregem un àmbit fiscal i un àmbit laboral, perquè jo crec que quan parla de salari mínim interprofessional fem una mica referència a la possible obligatorietat del pagament dels autònoms. Què li haig de dir a aquest senyor? Sense cap mena dubte de tributar. Concepte, com que diu, si no ho he entès bé, diu vaig facturar, oi que diu que vaig facturar, sí. Partint de la idea que és algú que ha emès una factura, per tant, sense cap mena de dubte ho ha de declarar, i en l'àmbit, probablement estaria en l'àmbit dels rendiments d'activitats econòmiques. O sigui, hauria d'agafar i veure aquests ingressos, si pot pot imputar alguna despesa i, per tant, sense cap mena de dubte, hauria de tributar sobre ells. On hauria de mirar si pot tenir algun problema seria en la seva jubilació per la possibilitat que tingués algun tipus d'incidència en l'àmbit laboral d'autònoms. Però vaja, sense cap mena de dubte, a tributar.
Com dèiem, ens han quedat moltíssimes preguntes, més que ens han arribat ara per correu electrònic. Vés a saber si algun dia haurem de tornar a parlar, perquè això és veritat que comença ara, però que això s'allarga i que els dubtes van apareixent. Li agraeixo molt al David Bertrina, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que ens hagi acompanyat aquest matí. I bé, i mirarem de donar sortida a totes les consultes que ens hagin fet. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.